Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui l'Església celebra una nova Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Enguany s'arriba a la 57a edició i el Papa Francesc ha escollit com a lema parlar amb el cor, en la veritat i en l'amor. De fet, el pontífex ens convida a comunicar cordialment i convida els mitjans de comunicació en general a rebutjar la propaganda, diu, que no contribueix a la pau i al foment de la resolució de conflictes entre les nacions. Avui en parlem. Parlem de comunicació, parlem de periodisme, parlem de periodisme religiós i ho fem en conversa durant els propers minuts amb la periodista Glòria Barrete. Ella és, des del passat mes d'octubre, la directora, la responsable del portal catalunyareligió.cat. De seguida la saludarem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final de Paraula ens acompanyarà en Francesc Romeu, un nou comentari de l'actualitat del periodista Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Glòria, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
Bon dia.
Avui amb la Glòria volem parlar de mitjans de comunicació, volem parlar d'Església. I comencem primer de tot felicitant-te. De fet, ja fa uns quants mesos, no? Ja has agafat el primer rodatge, suposo, no? Com a directora de Catalunya Religió, del portal Catalunya Religió.
Encara costa, això de directora de Catalunya Religió, perquè quan portes anys fent una feina penses, és un altre rol, però acabes fent el mateix dia a dia, no? Evidentment, amb unes altres responsabilitats, però amb molt d'orgull, també amb un cert respecte, perquè la feina que hem fet i que cal fer és important, però molt contenta, clar.
Substitueixes, en aquest cas, a Laura Mor. Ara estic pensant, no? Clar, dic mitjans de comunicació vinculats a l'Església o mitjans de comunicació que abordem la informació religiosa i que hi hagi dones al capdavant, no? Suposo que això, que a vegades no, que es critica que l'Església no té, no valora prou les dones, en aquest cas no és així.
Mira, en el nostre cas és curiós perquè sempre hem defensat molt que el paper de la dona encara, i és evident i ho sabem, no?, és infravalorat dins l'Església, en altres sectors, forma part al final de la societat. Però en el nostre cas és curiós perquè sempre hem tingut una presència femenina molt, molt notable al projecte. Als inicis, quan vam començar amb en Jordi Llisterri, la Laura i jo, formàvem com un triangle de tres, dues dones i un home. Després es van incorporant un munt de col·laboradors que tenim a la nostra xarxa, en la qual predominen moltes dones. I ara sí, doncs assumeixo el rol de directora i acabo de ser mare, no? Doncs doblement la sensació de dir, sí que és veritat que hi ha espais a l'Església on la dona no té espai, però no és el cas de Catalunya Religió, diríem, no? Perquè hem pogut conciliar laboralment doncs, la maternitat amb la feina, continuem conciliant perquè el bebè és encara molt petit, però sí, clar, sabem que això passa a l'Església, en el nostre cas no, per sort.
Mm-hmm. De fet, dius, coneixes prou la casa, no? Catalunya Religió, havies treballat abans, de fet, fa molts anys que estàs vinculada. El fet de canviar i assumir aquesta responsabilitat per tu a nivell personal i més a nivell pràctic de la feina del dia a dia, com et canvia?
Igual que quan va assumir la direcció la Laura, no? Era com un... Clar, és veritat, no?, que l'alma mater, i continua sent-ho, és en Jordi Llisterri, és tot l'equip fundacional, i en Jordi encara continua sent vinculat, no?, al projecte perquè és director de la Fundació. Però va agafar la direcció la Laura i va ser com un canvi lògic. Vam dir, clar, és algú de la casa, algú que se l'estima, que entén la professió, que és hipereficient, doncs és lògic. I ara, doncs jo m'ho prenc una mica també igual, no? Acaba la Laura i agafa el relleu la Glòria, sempre era amb la Laura i la Glòria fent la feina, i jo ho assumeixo primer amb molta responsabilitat, també amb un cert vertigen, la veritat és que sí. La Laura ha deixat el llistó molt alt a nivell d'equip, a nivell de temes, a nivell de projecte, però clar, amb una grandíssima alegria, perquè és el que tu has dit, no? T'acabes estimant el projecte, acabes entenent que el projecte té un sentit, que encara es pot créixer molt, i ara toca fer això, amb equip ampliat, amb nous projectes, nous reptes, seguir endavant. I penso que és molt maco quan valoren que, tot i que portes més de 10 anys a la casa, encara tens coses a portar, no? I el nou rol implica també fer coses que potser un periodista actiu li costa més, que és sortir a fer relacions públiques, no? Relacions personals. Allò de que en l'acte, després de l'acte, no només escrius, sinó que també has de mirar més enllà i dir, ui, qui tinc aquí al costat? Aprofito per recordar això, i sempre l'antena posada, no? Aquest és el nou rol que una mica ja fèiem entre tots, perquè som una mica equip democràtic, però bueno, que em toca assumir certes coses que potser quan toquin els problemes no m'agradarà tant, evidentment.
Mm-hmm. De fet, són els primers mesos, no? Per tant, hi ha aquest engranatge, no? També d'assumir aquest rol, no? El rol de directora, no? De màxima responsable. I suposo que, no sé si pel fet de ser digital, també teniu la versió, no, de paper, mm-hmm, però que és més reduïda, el fet de ser digital, no sé si això fa que hi ha un plus a l'hora d'estar, no? O sigui, la gent, si passa alguna cosa d'església, vol estar comunicada al moment, no? No és com quan tens un diari que saps que l'endemà tindràs la informació. No sé si, no? Si amb això us trobeu, no? El fet de combinar aquest periodisme més tranquil, de més reposat, d'entrevistes, no? De reflexió, amb el que és la immediatesa, no? Han fet un nomenament al Vaticà i s'ha de dir, no? I, per tant, has d'estar al peu,
sí,
del canó.
Exactament. Sí que hi ha una dualitat important aquí, és que el nostre projecte és molt específic, no? És el sector de la informació religiosa i és un món en què necessites reposar certa informació. Però, clar, això contraposa al que tu deies, no? És un món digital en què la immediatesa prima absolutament, però, tot i que seria estrany, jo diria, el nostre projecte mai tampoc s'ha regit molt pels visitants que té la pàgina web o els clics que tenim i les visites de cada article, sinó més aviat a fer un discurs, un relat, i que quan ha tocat fer un discurs reposat, com ara penso en el cas del bisbe Novell, no? Doncs ens va costar uns dies dir cap a on ens situem, perquè no hi ha la font principal. I això no s'entenia, potser, però després dius, no, és que el nostre objectiu és aportar un relat i no podem tampoc lluitar contra els mitjans generalistes, no? Que tenen un equip absolut de corresponsals en el moment idoni, i llavors el que intentem, evidentment, és, si hi anem, és sempre la informació en el moment que podem i sempre avançant-nos, no? Però sobretot és fer un relat, una altra manera, una altra traducció del llenguatge per intentar posicionar els temes d'església que són hipergrans, no?
De fet, ara posaves l'exemple del bisbe Novell, no? Suposo que és l'exemple en el que la informació religiosa deixa de ser religiosa, no? I sí que s'escampa, no? En un primer moment s'escampa a tots els mitjans, no? Perquè hi ha vegades, sí, que informació religiosa no surt en els mitjans, no? Més convencionals, no? I és aquí on hi ha el problema, no? O sigui que, o tenies el dilema, no? De dir, ara què faig? Ara estan dient això, o ara els mitjans estan a la porta, no? I et sents potser culpable de que no estàs fent, quan potser no cal fer-ho, no?
Exacte, jo recordo la Laura, directora en aquell moment, que sortia la notícia i més enllà de nosaltres posar breus, no? Replicar el que diuen els mitjans generalistes, faltava alguna cosa més. I clar, la gent, potser de l'equip inclús, la xarxa de col·laboradors, ens deien, com pot ser que tothom digui alguna cosa, nosaltres no tenim, no, la informació de primera mà. I aquí era on radicava la informació. No teníem la font principal. De fet, encara no la tenim, que és el propi bisbe Novell, no s'ha pronunciat públicament, no? Més enllà de potser les imatges que van sortir. Però ens va costar molt i era una reflexió important a fer. Jo crec que la Laura en aquell moment, molt valenta en el moment, va dir, no tenim la font, no oblidem que som periodistes i fins que no hi hagi la font principal, nosaltres l'únic que podem fer és replicar el que ja es diu de fonts oficials, tot i que no era gaire, no? Però és cert que és l'exemple clàssic de la necessitat d'un mitjà específic per dir, quan surti aquesta persona a parlar, haurem d'entendre conceptes que potser un mitjà generalista no podrà reduir, no? En 2 minuts o en 30 segons. I mira, jo encara defenso que vam fer bé, que què podíem aportar nosaltres que no fos més escabrós que el que ja sortia, no? I vam fer un seguiment, evidentment, perquè no pots evitar no fer-ho, però clar, no podíem aportar res més. En aquest cas, claríssimament, que crec que vam fer un periodisme més de frontera i de slow que just el digital que ens demanaven.
Comunica bé l'Església, Glòria? És una pregunta complexa.
Sí, ara he dit, ui. A veure, jo crec que, clar, tu tens molts anys d'experiència, molts més que jo. Jo no porto tants, però ja portem uns quants, no? Més de 10 anys. I quan penso en l'inici i penso ara, dic, home, ara comunica molt millor. No sé si diria comunica bé, perquè hi ha aspectes, no?, en què encara sembla que que tirem enrere masses anys i hi ha molt obscurantisme, hi ha molt sincretisme i hi ha maneres i males praxis, no?, de comunicació que en un moment...
A vegades per por.
Exacte, o desconeixement, no? Tota una tònica dels mitjans de comunicació amb l'Església, no?, que no s'entenen amb les noves generacions. Però crec que s'ha fet un gran pas i a la vista està, no?, de tots els mitjans d'informació religiosa que van sortint, d'altres que es renoven, amb noves plataformes, l'interès que encara mostra el fet religiós a casa nostra en diferents aspectes, eh? Podem després parlar si s'ha esbiaixat o no, si és polèmic o no, però això és un fet. I també com els propis bisbats de Catalunya i entitats d'església i congregacions tots tenen ja responsables de comunicació, dones i homes, laics o sacerdots. Però vull dir, és absolutament bestial el pas de gegant que s'ha fet, no, aquests
anys. Jo crec que aquí està la clau, no? En el que al llarg dels anys s'ha professionalitzat i, com dius, no, els diferents bisbats, el tenir una persona de comunicació fa que l'Església entengui que s'ha de comunicar. I, a més, amb l'època que ens toca viure, no?, de les xarxes socials, del món digital, que és necessari comunicar, no? Tot i que, tu em deies, no?, si fa més anys, i jo sempre ho he dit i també he estat crític, no?, perquè abans costava molt més, no? O sigui, abans havies d'entrevistar un mossèn, un capellà, i costava moltíssim entrevistar-lo. Havies d'anar darrere d'ell per entrevistar-lo.
Sí.
I tot ha canviat, suposo que, clar, per millor, no?, però perquè també els periodistes s'han posat a l'altre costat, no?, suposo que per fer un cop de mà, no?, també els que estem a la primera línia. No?
Jo sóc una grandíssima defensora de la professionalitat dins dels àmbits, però dins l'Església i no només en la comunicació, és a dir, quants seglars eficientíssims hi ha en les delegacions de patrimoni, que són importantíssimes perquè tenen... L'Església té un patrimoni enorme, no? Uh-huh. Però també en educació, en altres departaments i en comunicació, era vital. També durant molts anys tenim referents a casa nostra de sacerdots que són comunicadors, no? Però al final aquesta dualitat els hi feia de vegades no saber com posicionar-se. I efectivament hem vist en els darrers anys com ara el que fan és vendre temes, no? Ja no vas tan darrere. Evidentment hi ha temes que tu ets el precursor, no?, i truques i t'interesses, però això ha millorat moltíssim i és d'agrair, encara queda molt camí per córrer, no? Però aquesta és la nostra feina. Al final sempre dius, mira, tenim feina encara perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar.
De fet, i també sempre hi ha molta informació, no? O sigui, des del món eclesial es genera molta informació.
Sí. Nosaltres, en el butlletí diari, potser generem unes 5 peces diàries de producció pròpia al dia i molts cops, i fa uns anys, que sempre diem en to de broma, potser caldrien 2 butlletins, no?, de l'accés d'informació que tenim, i al final el problema és no tenir les mans per fer tot això, perquè dius d'informació i l'agenda que tenim, no?, la quantitat d'esdeveniments que es fan és no només a Setmana Santa ni a Nadal, sinó és constant, o sigui, les conferències, les xerrades, les presentacions de llibres, els recessos, les presentacions, o sigui, l'Església és un àmbit on hi ha temes per avorrir, no?, i on hi ha temes d'una gran diversitat, però dius, bueno, falten mans aquí, i això és positiu, molt positiu.
Uh-huh. Parlem, de fet, al voltant del mes de maig hi ha la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, i aquest any el Papa Francesc parla sobretot o demana als periodistes, en general a tots i també als que fem informació religiosa, a parlar amb el cor, i ho diu en moments de... No? que són convulsos, no? Moments en què tenim un panorama internacional amb guerres i tot complicat. Suposo que aquesta és la base, no? Parlar des del cor o amb l'honestedat, no?, necessària quan et dirigeixes al teu públic.
Sembla mentida que encara haguem de recordar això, no? Però, i m'agrada la puntualització que has fet, que parla pels periodistes que es dediquen a la informació religiosa o als periodistes creients, però també per tothom. I clar, això em sona molt a mi als inicis de la carrera, no? Quan et diuen el principi ètic de tot periodista és ser bona persona i no falsejar la informació. Sembla mentida que en ple segle XXI doncs encara haguem de recordar això i és més necessari que mai. Però, evidentment, la informació ha de passar pel cor. O sigui, al final, suposo que en aquest debat que encara vivim, eh? Entre la intel·ligència artificial que està sorgint i la humanitat pròpiament, doncs encara hi ha molt camí que s'ha d'estudiar. I el primer és això, és el cor. I el cor et parla de les relacions que has tingut, del que has viscut, del que tu veus amb la mirada que veus. I el periodisme és que forma part d'això. És a dir, no pot ser que una màquina pugui expressar el que hauria d'expressar un humà, no? Es perden coses. I jo crec que el Papa Francesc reivindica això també, no? La honestedat en no voler generar conflicte a partir de la religió, concretament, no? I a partir de la guerra, doncs, els interessos que hi ha entre uns i altres i com la informació, el quart poder, pot decantar la balança en certes societats d'una manera absolutament bestial. Doncs clar, és una responsabilitat que té el periodista i dins de la informació religiosa encara més, no? Quantes guerres no s'han generat pels conflictes de religions, no? Històricament, doncs que no passi això avui dia, no? Uh-huh. Inclús en les convivències socialment dels nostres veïns, no? Informar sobre una cosa o una altra és la nostra responsabilitat, posar el focus en un tema o un altre, la manera com diem, inclús la font que anem a buscar, no?
Quan es busca la polèmica, també, no?
Exacte, exacte. Uh-huh. Llavors, les fonts són molt importants. De vegades la immediatesa et fa buscar el que ja ha fet l'altre. Doncs no, eixamplem la mirada, no? Mira'm el cor una mica més, pausa una mica, reflexiona si tens temps i pensa, això és cert o no? Al final és verídic el que estem explicant, com expliquem, què fem, on ho posem? Això forma part del periodisme clàssic, no?
De fet, el Papa, no?, parla de sempre anar a buscar les històries. A vegades la quotidianitat no ens permet anar cada dia a buscar les històries, però sí posar a l'agenda, no?, que hem d'anar a buscar les històries, no?, que hem de trepitjar el carrer per conèixer directament, per veure la mirada, no?, per tenir el gest que fa que al final, doncs, puguem després explicar una informació, una història, no?, de la millor manera possible, no? I ara que tenim, no?, amb els temps que es parla de la intel·ligència artificial i de que cada vegada tot es deshumanitza més, no?
Exacte. Jo, quan intento recordar les peces que més gratificació personal m'han donat, no?, a la feina, penso que són històries de vida, i són històries de vida que moltes vegades has anat a buscar o les has trobat. Llavors, poques vegades són peces que t'han venut, curiosament, no? D'altres són fantàstiques, però aquella notícia o aquell tema en què parles del cor d'una persona, de la trajectòria de vida d'algú, de com sorgeix darrere d'una presentació hi ha tota una història de vida, no?, que has de desentramar, jo crec que és vital. I el periodisme és això, eh? Hi ha un camp tan gran per córrer a la informació religiosa que has de parlar d'això i penso, les màquines no sé fins a quin punt ho faran, no? Ho faran potser d'una manera més correcta que jo, segur, sense faltes d'ortografia, amb una sintaxi excel·lent, però i la humanitat? Allò que traspua la peça humana, no? Doncs com ho faran les màquines?
De fet, és un repte molt, molt important que tenim. Tenim encara 2 minuts, Glòria, per acabar. I et volia preguntar, sempre t'hi has dedicat a la informació religiosa o has tingut l'oportunitat de fer d'altra informació, la més generalista, però has optat per aquesta? Això ja és més a nivell personal.
Mira, clar, professionalment no, diríem voluntàriament sí, ràdios locals, no? Diaris, i, bueno, allò que tots comencem a fer. Però certament, potser sóc de les persones que va acabar, abans d'acabar la carrera, jo tenia clar que volia fer informació religiosa, un sector que potser en aquell moment no hi era. És a dir, bueno,
o era anar contracorrent, no?
Era una mica estrany. De fet, a casa meva vaig passar de ser la idea idíl·lica de periodista de guerra a informació religiosa. Llavors, no sabien la vinculació. I després vaig entendre que era això. Era, a mi m'han explicat una església que realment no és la que veig o la que he trobat ara, i no ho ha explicat ningú. Per què no ho faig jo, no? Sense saber tampoc a quins mitjans referenciar-me, perquè sí que era molt jove, llavors sí que hi havia Ràdio Estel, Signes dels Temps, Paraules de Vida, o sigui, mitjans que tenen una trajectòria, però tampoc era l'habitual. O sigui, un jove de 18 anys no sé, el món digital no estava tan desenvolupat, no? I vaig decidir que això era un filón, que jo dic en castellà, i mira, aquí m'hi ha quedat, i em sento molt, molt feliç d'aquesta tria.
No?
Sí, sí, sí.
Quin seria, ja per acabar, quins serien els reptes que tenim? De fet, l'ecosistema, com dèiem abans, no?, d'informació, de mitjans d'informació religiosa a Catalunya és molt important, no? Perquè hi ha diversos, tots conviuen d'una manera molt molt bonica, per dir-ho d'alguna manera. Quin és el repte que tenim? I ja m'incloc jo també.
Mira, el repte jo crec, i sembla mentida perquè et fa gran dir això, crear una cantera. És a dir, allò de pensar, quan jo vaig començar, qui hi havia davant meu, no?
Doncs
els
referents,
ara,
no?
Els referents. I ara n'hi ha molts. I crec que ara toca, bueno, continuar fent aquest pòsit perquè les altres generacions vegin el periodisme d'informació religiosa com un sector vàlid i un sector que diguin, jo també m'hi vull dedicar.
Com el periodista que diu, vull fer d'esports o d'economia, no?
Sí, exacte. És molt més complicat, també t'ho he de dir, però és molt gratificant. I sí, justament doncs, hem de crear una possibilitat perquè el jove d'avui pugui interessar-se per això.
Glòria Barrete, directora de Catalunya Religió, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
A tu, moltes gràcies.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I abans de marxar, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Avui celebrem la festa de l'Ascensió del Senyor, una festa prèvia a la que celebrarem diumenge vinent, la Pentecosta, la segona Pasqua, la Pasqua Granada. Avui a l'Evangeli escoltarem les darreres frases de Jesús, just abans de pujar al cel tot dient: aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món. En motiu d'aquestes paraules de Jesús, avui se celebra una jornada molt important, la 57a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Ja fa mesos, i per aquest motiu, el Papa Francesc va fer públic un missatge titulat «Parlar amb el cor, en la veritat i en l'amor». De fet, es tracta d'un text en el qual el Papa anima els periodistes i, per extensió, a tots els comunicadors a afrontar la realitat i a saber-la comunicar als altres, sense enganys. La seva reflexió va en la línia del que ja havia comentat el Papa en els missatges dels anys anteriors, on es referia primer a anar i a veure a prop les coses que passen i, en segon lloc, de saber escoltar aquells que hi estan implicats per tal que tinguin la seva pròpia veu. I ara, com diu el Papa, es tractaria de parlar amb el cor, perquè és el cor el que ens ha mogut a anar, a veure i a escoltar, i és el cor el que ens mou a una comunicació oberta i acollidora. D'aquest text del Papa Francesc ja us en vaig parlar jo el gener passat en la festa de Sant Francesc de Sales. I també avui en parlarà darrere meu en aquest programa el cardenal Joan Josep Omella. En aquesta línia del que diu el Papa Francesc, la setmana passada la Comissió Episcopal per les Comunicacions Socials de la Conferència Episcopal Espanyola va fer públic també un altre missatge titulat «En temps de soledat, la comunicació uneix els cors». En aquest missatge, els bisbes d'aquesta comissió denuncien que vivim temps de desvinculació, d'individualisme, de soledat, de construir murs per estar només amb els meus, o pitjor encara, sols amb nosaltres mateixos. Les polaritzacions, els extrems, les xarxes socials, que fan ressonar sempre les idees pròpies en boca dels altres, estan fent de la comunicació, de la trobada, de l'intercanvi, una dificultat, quan haurien de ser el seu primer objectiu. La comunicació es realitza quan genera vincles amb l'altre, amb la realitat, amb la veritat, per tal que parlar estableixi autèntiques relacions. El Papa Francesc ens convida que sigui un parlar amb el cor, de manera cordial, amb el desig de millorar la vida dels altres, la vida de la nostra societat. Hem viscut uns temps del que s'anomenava la teleescombraria, que sembla que arriba ara a la seva fi. Ha estat l'exponent màxim d'una comunicació orientada als ratings d'audiència convertibles en benefici econòmic, que passa per sobre de la veritat, de la dignitat de les persones, de la saviesa humana. La comunicació s'hi va degradar en ella, passant del binomi servei-bé comú al binomi audiència-benefici. Aquest model, que té les seves extensions en la política, l'esport o les relacions institucionals, és encara vigent en alguns mitjans de comunicació i es recolza en la tensió dramàtica i en les històries dels extrems que són capitalitzades en benefici d'influència, de poder o de diners. La comunicació amb el cor no és per la passió que divideix, sinó per la passió que uneix, que vincula per la compassió que es posa en el lloc de l'altre i no davant de l'altre. Per acabar, tot parlant de la veritat, els bisbes espanyols també denuncien que només la comunicació de la veritat permet fer avançar la societat i és realment comunicació. No obstant, en aquest temps, les xarxes socials i les fake news, les falses notícies, han difós la desinformació, la mentida o la calúmnia i han generat incomunicació social. En aquest sentit, continua sent urgent que tots els que participen a les xarxes socials tinguin, entre les seves motivacions, fer possible una trobada i un diàleg que puguin il·luminar millor la veritat de les coses i de les persones. El relat no pot construir la veritat, sinó mostrar-la perquè sigui reconeguda. Potser va ser necessari que els qui s'apropen a les xarxes socials rebin una formació en comunicació des de l'etapa escolar per impedir que en aquest ambient digital es generin incomprensions, desqualificacions, calúmnies, insults o violència. Alhora, la pròpia experiència ens ha de conduir a dir la veritat amb claretat i amb caritat, encara que sigui incòmoda pel qui la diu o pel qui la rep. Dir la veritat és una expressió d'amor i, com diu el Papa Francesc, només l'amor és el que genera l'autèntica felicitat en els humans, la felicitat d'estimar i de ser estimat. I és el que pot fer millor la vida de les persones. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. La solemnitat de l'Ascensió del Senyor, que s'escau aquest diumenge, ens situa cronològicament al final del temps pasqual, un període que culminarem diumenge vinent amb la celebració de la Pentecosta. Celebrem un fet gloriós. Jesús promet als seus deixebles que rebran la força de l'Esperit Sant i en la seva presència s'enlaira al cel per asseure's a la dreta del Pare. En aquest dia, l'Església Catòlica també celebra la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, a motiu de la qual cada any el Sant Pare publica un missatge. Enguany ja hem arribat a la 57 edició i el lema del missatge del Papa recull les paraules de Sant Pau a la Carta dels Efesis. Diu així: parlar amb el cor, en la veritat i en l'amor. El Papa Francesc incideix en la importància de comunicar cordialment, és a dir, des del cor. Parlar i comunicar des del cor propicia la trobada i permet comprendre l'altre i la realitat que ens envolta. Molts conflictes sorgeixen per una mala comunicació, per una mala interpretació de les paraules o per utilitzar senzillament paraules inadequades. Quan ens expressem amb agressivitat, es dona la reacció automàtica dels altres. Podem provocar l'atordiment o, al contrari, més agressivitat, cosa que pot generar conflictes innecessaris. En canvi, si parlem amb respecte i amabilitat, obrint les portes del cor, rebrem de ben segur una resposta similar. No sempre és fàcil aconseguir la calma i pronunciar paraules de pau, sobretot quan estem irritats i incòmodes. Però en situacions tenses, optar per un missatge cordial amb paraules de pau sòlides desconcerta l'altre i atenua el conflicte. Ens costa fer-ho, però fer l'intent val la pena. Jesús ressuscitat està sempre a l'aguait per ajudar-nos si li ho demanem. Confiem-hi. El Papa alerta els comunicadors professionals del perill de caure en la desinformació quan es falsifica i instrumentalitza la veritat. Afegeix que, per poder comunicar en la veritat i en l'amor, cal que siguin capaços de purificar el propi cor. En la part central del seu missatge, el Papa Francesc proposa la figura de Sant Francesc de Sales com un exemple eminent de parlar amb el cor i recorda que aquest any 2023 es compleix el centenari de la seva proclamació com a patró dels periodistes. Una de les seves afirmacions més cèlebres, "El cor parla al cor", ha inspirat generacions de periodistes i comunicadors. El Papa Francesc reitera que el compromís de vetllar per una comunicació amb el cor no concerneix exclusivament als professionals de la informació, sinó que és responsabilitat de cada un de nosaltres. Ens diu: tots estem cridats a cercar i dir la veritat i a fer-ho amb caritat. S'ha de promoure a tots els nivells una comunicació que ajudi a crear les condicions per resoldre les controvèrsies entre els pobles. Fins aquí les paraules del Papa. Benvolguts germans i germanes, que el Senyor Jesús, paraula pura que surt del cor del Pare, ens ajudi a fer una comunicació lliure, neta i cordial.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.